els petits plaers de cada dia.
Aquesta setmana, protagonistes dels petits plaers de cada dia, la botiga Besora, del grup Besora, que precisament avui tanca portes després de 90 anys. De fet, 90 anys no és pas d'aquelles efemèrides que es pugui dir que tothom hi pot arribar, i per tant, gairebé un segle d'història dona per molt, i per això hem convidat aquí a l'estudi de Ràdio Lot en Jaume Casas, el responsable de del grup Besora. Ara en parlem de seguida. Abans, però, recordeu, la botiga tanca precisament avui. Afanyeu-vos si voleu aconseguir alguns dels productes que ofereixen, que són molts i que estan més de moda que mai, perquè qui més qui menys té a casa seva, o li agrada tenir a casa seva, productes com, per exemple, espelmes. Molts oients així ens ho certifiquen a través del Facebook del 5 Minuts Més, al qual encara hi podeu accedir i participar-hi.
Doncs sí, perquè tots sabem que les espelmes tenen moltes utilitats, però noi, al Facebook veiem com els diferents oients que ja estan participant, que són molts, cadascú fa servir per coses diverses. Des de sopars especials, ens diuen, l'Olga, per exemple, diu, a l'estiu m'agraden les que fan olor, les de taco gros o de formes xules. Què més? Per exemple, l'Antoni diu que té una imatge de la Verge del Carme, que per tant li agrada posar les espelmes petites de color blanc. També hi ha oients que ens han parlat d'utilitzar les espelmes quan hi ha àpats familiars i falta algun dels éssers estimats, doncs es posen també per recordar. Les dels mosquits, també, ara que ve el bon temps, molta gent considera que aquestes espelmes, que tenen una doble funcionalitat, també les fan servir, evidentment, pels aniversaris. També ens ha dit alguna oient, ens deia, i quan se'n va llum? Evidentment que aquesta és una altra.
I ara
i el preu que va la llum,
exacte,
poder al vespre
tancar,
millor sopar amb espelmes, eh?
Sí, sí, ja molt més íntim, molt més íntim.
Exacte. Pels Nadal, per àpats especials, què més? És que, vaja, tenim de tot, superromàntics. Hi ha molta gent que diu que quan arriba a casa relaxa, encén una espelmeta al sofà per llegir. Fins i tot qui mira la tele i té una espelma encesa,
sí,
tot i que la tele ja fa la seva llum, però perquè dona aquest ambient més càlid i més de relax, en certa manera. Només si et quedes allà, és que no tenim llar de foc, escolta, mirem, ja sé que és una mica més petita, l'espelma, però si quedes una estona allò observant la flama, t'hi quedes embadalit, és el que dèiem del foc.
I no s'hi val, posar una espelma a la televisió, no és el mateix.
No és el mateix, no és el mateix, ni molt menys. Ens diu, per exemple, la Roser de Cruz, diu, el caliu que dona la llum d'espelma és especial, i això és així, hi ha molta gent que també ho posa en diferents raconets de casa seva.
Doncs vinga, teniu encara temps a participar-hi durant ben bé una hora. Encara estarà obert el Facebook del 5 Minuts Més i podeu dir-hi la vostra. A aquesta hora estem en condicions de saludar en Jaume Casas, ja assegut aquí al costat de la Neus per parlar de 90 anys d'història, que no és poca cosa. Què tal, Jaume? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure si et localitzem. A veure, ara sí. A veure.
Ara sí. Som-hi.
Què tal, Jaume? 90 anys d'història. Escolta, sembla potser fins i tot que fos ahir, no?
Bueno, és que per nosaltres, pel grup Besora és ahir. Pensa que el grup Besora, com ja saps, hi anem per a moltes vegades, tenim un llinatge mínim de l'any 1642, totalment documentat. Llavors, esclar, ara parlar de 90 anys és una quarta part de la durada de l'empresa.
Això vol dir que previ al 1642 ja hi havia activitat, el que passa és que no estava documentada?
Veiem, nosaltres agafem la data oficial del 1642, el dia que el primer antepassat que trobem, que és fuster funerari i que es deia la marca, es casa. Ah. Llavors busquem una data concreta d'un moment concret, perquè amb el registre del casament surt fuster, d'Olot i tal igual, no? Val, per això llavors, diguem, perquè és clar, en aquells moments no hi havia llibres de registres, no hi havia altes de compte de cap manera, no? Per tant, hem de buscar una data en concret i va ser aquesta la que vam decidir agafar. Però llavors entenem que com a mínim 2, 3, 4 anys més segurament...
Clar, ja hi devia, tindrien, si no? Es va casar segurament abans, no? Això, ja devia estar exercint l'ofici.
Ja estava exercint l'ofici. Per això diem que com a mínim des d'aquest any, no? Però vull dir que, clar, llavors el tema aquest de la botiga ens ve aquest any 90 perquè la meva àvia per part de pare ve de Flaçà, que tenien els seus pares, doncs tenien un mas, tenien una casa i feia activitats, o sigui, era una dona que ja començava a ser activa. El moment que ve aquí a Olot per casar-se amb l'avi, no diria ja li demana, sinó que li exigeix muntar una botiga de productes relacionats doncs, amb l'empresa.
Perquè era una dona emprenedora.
Era una emprenedora de fa molts anys.
I tant,
llavors,
i tant.
Llavors vol dir que bueno, poder per això doncs, també tenim aquesta, aquest ímpetu d'anar continuant les coses. No? Llavors trobem que al moment que es casen, a partir doncs, de 2-3 anys, al moment que podem treure la fusteria, que abans l'antiga fusteria, una de les antigues fusteries, estava situat aquí, al carrer de l'Om, número 3, com marxen d'aquí al carrer de l'Om número 3 per anar amb el primer taller que van tenir, el Sant Ferriol, que no és l'últim que van tenir, el destinen a continuar fent de la tasca de despatx, la botiga, perquè, esclar, ells hi eren sempre, perquè vivien els pisos de dalt, i al cap d'uns anys doncs, fa una botiga de productes del cementiri i sobretot de làpides.
Era la primera, és a dir, la primera botiga que munta l'àvia era d'aquest tipus de
d'aquest
productes.
D'aquest tipus, o sigui, jo encara la recordo perquè va estar molts anys transposant de la mateixa manera i amb les mateixes estanteries i tot igual, que era, tu entraves allà i era un expositor de làpides. Que a més ens els feia un gran artista de Figueres, el senyor Tornaboa, i que té peces precioses aquí al cementiri, i el curiós era que tu tenies un catàleg normal, però a més tenies un expositor. L'expositor, tu anaves allà i deies que jo m'agrada aquesta. Doncs bueno, molt bé, l'emblatxàvem, la tornàvem a Figueres, i es feien les inscripcions que volia que la família aquí fessin i les tornaven a enviar cap
aquí. Per tant, era aquella, no era aquella, una còpia, no era aquella mateixa.
Era aquella, perquè a més, aquest senyor era un escultor i aquells moments tampoc hi havia gaires màquines per fer les làpides. Llavors, eren peces d'escultura i que no totes queden igual.
El que passa, Jaume, és que si tu entraves allà era com entrar en una mena de cementiri petit, no?
Sí, però esclar, llavors també tenien tots els adornos, tenien les flors i tenien tot això. O sigui, ella ho va anar arreglant de forma doncs, que fos una botiga, no et diré acollidora, perquè no és aquesta la paraula, sinó sí una botiga curiosa que trobaves el que necessitaves pel cementiri. Que pensem també que aquells moments i sobretot després de la Guerra Civil i tot plegat sí que hi havia moltes ganes de tenir una mica arreglat el part on descansaven els estimats, que va haver moltes baixes com pot suposar.
Perquè fins llavors, Jaume, abans de la botiga, com es feia? La gent venia a la fusteria o com funcionava això?
Això sí que...
Va ser la primera botiga que vam tenir.
Llavors nosaltres trobem això, més o menys tenia que ser del 29, l'any 1929 o 1930, que el 29 és quan comencen a marxar d'això, llavors ho van muntant, i veiem ja anuncis publicitaris amb les revistes locals d'aquí a Olot l'any 1932, que ja sí que ja parlen doncs, de tots els articles relacionats amb el cementiri i tot això. Vull dir que llavors aquí sí que ja sabem que existeix també, però tornem a estar amb el mateix que dèiem abans. Encara era molt difícil trobar uns registres. Sabem que l'any 29, llavors l'avi Jaume, com jo, s'apunta amb l'epígraf de funerària, que llavors només tenia l'epígraf fusteria, que feia les dues coses, però llavors s'apunta amb l'epígraf de funerària, llavors vol dir, entenem, que l'any 29 ja devia començar a actuar d'alguna manera la botiga.
Clar. És curiós que comentaves d'aquest sistema d'entrar, veure la làpida i dir vull aquesta, que te la portessin, te la fessin, te la tornessin, que a més suposo que devia ser delicat el transport i tot, perquè tampoc no li passés res, no?
Sí, no era delicat i jo recordo que els últims anys de jo veure aquest sistema, perquè això jo encara vaig ser present doncs, de veure aquest sistema que s'utilitzava. Venia un transport muntada de Figueres, me'n recordo que llavors tenia aquí a Olot, i anàvem donant i vinguent. O sigui, era un tipus de transport bastant familiar aquells moments, i que llavors tenien molt de compte, anaven totes molt ben embalatxades, amb unes caixes de fusta, vull dir que realment era
una història. Però és com portar una d'art, no?
Sí, és així.
Escolta, Jaume, i tothom es podia permetre aquest tipus d'elements? Perquè, clar, m'imagino que devia haver-hi la gamma alta i la gamma més estàndard,
més estàndard, lògicament.
Perquè, clar, en aquella època tenia un...
Mira, penseu que aquells moments... tota la part dels pagaments era molt diferent d'ara.
Sí.
Tenim llibretes, perquè això, la història doncs, i els records doncs, són molts, que la gent pagaven una pesseta i dos pessetes cada setmana per pagar-se un enterrament o per pagar-se la làpida o per pagar-se inclús mobles.
O sigui, que era com l'embrió de les asseguradores d'avui.
Les assegurances d'ara, diguéssim. Per tant, ho feien en vida, anaven pagant.
No, perdona, quan... de mort.
O sigui, l'avi
o els meus antepassats els hi oferien aquest sistema de pagament aplaçat,
sí,
sense interessos. Vull dir que... normalment sempre m'han explicat que difícilment hi havia ningú
que no ho complís.
Vull dir que realment era la gent, jo encara ho recordo, jo encara ho recordo també de com vaig entrar a la fotografia, que quan hi havia, per exemple, un servei d'una defunció, el mateix dia o l'endemà venien a demanar la factura per pagar perquè no, ja patien, perquè volien deixar la cosa clara. Vull dir, ens hem relaxat molt amb aquest tipus de pagaments, sí. Ara, bueno, no, aquest, amb tots, no?
Amb tots.
Però vull dir, i el banc també ha ajudat amb les targetes de crèdit i tot el que tu vulguis, però vull dir que esclar, abans era molt sèrio aquest, o sigui, es considerava que si no pagaven l'enterro del seu pare o de la seva mare,
era una falta també,
falta,
de respecte en general, no?
En general, però bueno, que tindrien un càstig.
Jaume, t'anava a preguntar, el tipus de làpida que hi havia, per exemple, en els cementiris, també era una senyal de distinció?
Jo diria que sí. Jo diria que sí, perquè hi ha, d'aquella època, pensem que hi ha escultors molt, molt importants, hi ha peces, el cementiri d'Olot, si no l'heu visitat, jo us ho recomano que ho feu, hi ha làpides realment impressionants, hi ha làpides tant de marbre com de bronzes, que realment és fantàstic, hi ha monuments funeraris, que no n'hi ha masses, perquè jo sempre he dit que la ciutat d'Olot la gent no vol aparentar. Llavors, gent que tenen molts, o que tenien molts de diners, s'estimava més fer una cosa més senzilleta, però sempre tenien alguna distinció, perquè buscaven artistes doncs que sí que els hi fessin aquestes escultures.
Perquè què entenem per un monument funerari?
Jo un monument funerari entenc una tomba, tots són monuments funeraris, o sigui, la làpida seria un monument funerari, però jo, al parlar d'això, parlava de les tombes, que la gent encara, de les pocs llocs que hi ha que s'enterren a terra, que no és que s'enterra a terra directament, sinó que els nichos que nosaltres veiem dintre el cementiri, que estan amunt, doncs en aquest cas estan avall.
Estan avall.
Hi ha una porta o una boca d'entrada amb aquesta sepultura. Llavors, allà, moltes vegades s'hi feien monuments. Hi ha una escultura fantàstica de Llimona, per exemple, allà, doncs, que una figura asseguda. Hi ha algun monument que va caure, per exemple, el monument que hi havia de la família Danés, jo crec que és, es va haver de... va caure, jo diria, el temps de la guerra, i llavors s'ha readaptat el que va quedar, i està molt correcte i molt digne, però vull dir que això, no sé, hi ha una figura de la família Agustí immensa, d'una escultura immensa de bronze, que dius, bueno, allò donava ja una imatge diferent. Això entenc jo que serien més greu, però dintre de les làpides també hi ha làpides de moltes categories diferents.
I quan veiem aquestes construccions, en les quals, no sé, ara no recordo si en el cas concret d'aquí Olot n'hi han, però aquelles construccions que veiem diferents nínxols en el seu interior, que són, diguem,
sí,
com
capelles.
Sí, exacte, capelles sí. Amb diferents nínxols en el seu interior.
També és el mateix. Era un motiu de distinció, diguem, d'aquesta família. Vull dir, aquí a Olot n'hi han la part de dalt, jo diria que n'hi han quatre.
Sí.
Tres capelles i una altra que és bueno, una cosa intermitja entre un i l'altre, i per exemple n'hi ha un que havia estat de la família d'Orca, els antecessors, és de la família d'Orca, els antecessors de la banca catalana d'aquí a Olot.
Clar, això sí que és cert que quan visites cementiris d'altres llocs, que sé que ho feu,
el turisme, Jaume, de cementiri,
sí.
De fet, hi ha un llibre sobre això, sobre el turisme de cementiri.
Sí, hi ha cementiris, són molt bonics,
Val la pena.
I hi ha llocs que sí que hi ha molt més per la tipologia de ciutat o de fins i tot de cultura, del que
de
sigui,
cultura,
no?
Jo diria,
potser,
més
que res. Que hi han realment com aquests mausoleus grans, fins que alguns que entres, i clar, és el que dèiem, són obres d'art.
Són obres d'art.
En aquell moment, com ara dèiem al principi de la botiga, que l'escultor ho feia, això encara continua sent així, Jaume, ha canviat molt?
Ha canviat perquè hi ha molta màquina, i ara encara ha canviat més perquè ha entrat tota la tecnologia digital, que copien fotografies de forma amb làser i tot plegat, i que l'escultor cada dia costa més trobar una persona que et pugui fer una làpida d'escultura. Cada dia costa més.
No sé si la temàtica també ha canviat, o les maneres
també
de...
Molt.
No? Devia ser poder més religiós abans?
Totalment, era totalment religiós, i ara veus, ja fa anys, no sé, veus, per exemple, doncs, un senyor, doncs, una trompeta, perquè era trompetista, o per lligar la trompeta, veus una fotografia, això que estic dient, de làser, o d'una altra manera, doncs, de, no sé, doncs, de Sant Francesc, el Mas de Pagès on va néixer, no sé, una fotografia de la persona...
Això de la fotografia de la persona, Jaume, aquí no està gaire estès, no? Potser en altres llocs és més habitual.
És més habitual. O sigui, ja, aquí jo em refereixo que inclús, o sigui, que tota la làpida sigui la fotografia de la persona.
Sí.
No aquelles que es posen
no
a vegades a part,
al costat,
No.
Això. No se'n fiquen masses, la veritat, perquè jo també, no ho sé, vull dir, això és una cosa molt personal, i hi haurà gent que li agradarà veure aquella persona, i potser hi ha gent que el que vol és interioritzar
el record, no?
Vull dir que són temes ja més, potser no tant de si es fa o no es fa en general, sinó poder el sentiment teu amb aquesta cosa.
Clar. Dèiem que l'àvia posa la botiga d'una emprenedora, com va arribar aquí, i va dir, em caso però no em quedaré només a casa, jo vull fer, i per tant posa la botiga, hi havia les làpides, hi havia també els altres objectes del cementiri. A partir d'aquí, deies, Jaume, durant molts anys va ser així, perquè ho recordes de petit.
No, llavors, quan va morir la iaia, que van morir relativament joves, perquè tenien 60,
tant
l'avi com l'àvia van morir sobre els 60 i algo d'anys, tots dos pràcticament seguits, es va quedar aquí en aquesta casa. Hi havia la meva tia que ara viu a Girona i que encara en aquell moment encara era soltera, i hi havia una tia, la tia Pauleta, de tota la vida, aquelles senyores, saps, que totes les famílies hem recordat i hem tingut, i ella llavors, mira, anava fent, se'n cuidava ella d'aquella manera i ja estava. Llavors, el moment que ella va haver de deixar la botiga perquè ja no podia, i va entrar la meva mare. I la meva mare, doncs, bueno, ja li va agradar, ja va donar un altre impuls diferent, va treure tot això de les làpides que estàvem parlant, va desaparèixer, i va donar ja un aire diferent. Li agradava bastant tot el tema de la flor artificial, bueno, perquè és curiós que també això, la botiga, amb els inicis, per exemple, jo també recordo que els enterraments que hi havia, les corones, eren artificials, o sigui, no eren tan naturals com...
Vaja,
com
jo ho hagués dit al revés, que era
no,
més natural.
Doncs aquell hi havia, suposo que era una novetat que havia sortit en aquell seu moment, i que la gent, hi havia gent que volia l'artificial perquè a més li durava molt de temps allà al cementiri. Si no tenien la làpida encara feta, doncs esclar, els tapava tot el que era el forat. I jo també tinc el record d'això, i bueno, llavors no, al final la gent ha volgut lògicament la natural, que bueno, l'artificial ha quedat més, molt més secundari, i amb materials diferents,
Clar, devien ser, ara ho pensava, devien ser aquelles primeres diferents a les d'ara, es veia que era de plàstic.
Que es veia molt que era de plàstic, lògicament.
Clar, bé, perquè tot ha anat evolucionant, no? Així.
I penseu que de tot l'article, i ara nosaltres ja tanquem, i per tant no ens hem pas de preocupar més, però vull dir que hi ha molta diferència amb la flor artificial, si tu vols. O sigui, hi ha
Gammes diferents.
Hi ha una flor artificial d'una gamma baixíssima, Que, bueno, també fa el seu efecte, però els colors, tot plegat, i un tipus de flor artificial d'una gamma alta.
Clar.
Que moltes vegades l'has de tocar per saber si és artificial o és natural.
Uh-huh. Allò que ens ha passat totes vegades en algun lloc i dir aquesta planta o aquesta flor
sí,
és natural,
tocant,
la toques, no?
Tocant,
perquè
la toques,
et ve
sí,
aquella cosa de saber.
No, hi ha restaurants en aquests moments de primer ordre, d'estrelles Michelin i això, que tu entraràs a dintre del seu local i dius, coi, perquè...
Vosaltres ho coneixeu,
clar. Per de formació professional, dius, aquella flor és artificial, però pega perfectament a dintre del local.
Clar, clar. I després, però, la botiga va anar afegint coses, perquè, clar, la societat canvia i també, no? Ara dèiem, s'han anat afegint
llavors
coses.
Llavors tornem a estar amb el mateix. El moment que falta la meva mare, en lloc d'anar-hi a la meva esposa, i va la meva filla.
Uh-huh.
La meva filla, era un moment doncs, d'impàs, es havien casat, tenien ja els seus fills, i bueno, ella decideix doncs, continuar el negoci de la iaia. Però el primer que em demana, com diem això, doncs, continuem el negoci de la manera, és, bueno, però jo necessito que aquesta botiga és reformada de dalt a baix, no? I llavors és com fem la reforma més important de la botiga, que va ser l'any 2012, que és la botiga tal com la veiem ara en aquests moments. Llavors ella encara hi dona un altre impuls molt diferent perquè comença a entrar-hi doncs, molta més tema de cera i cera decorativa, d'espelmes decoratives, tot el tema de micados, tot el tema
de decoració, també la nadalenca,
sobretot la part de Nadal,
sí,
doncs,
que a mi m'agrada molt.
Agafava un aire, que penseu que és curiós, però ens venia gent de fora d'Olot i deia cordons, i aquest any que dèiem que tancàvem deia quin greu ens sap perquè venim expressament cada any
a buscar
coses aquí a Olot amb
sí.
Això perquè havien trobat una botiga expressa per aquest menester.
Perquè, perdona, Jaume, permetem que torni un momentet enrere.
Sí.
Abans que ho agafés la teva filla, també veníeu amb ciris i
sí,
productes
sí,
d'aquest tipus?
Ciris,
o productes de missa, fins i tot?
Ah, totalment d'acord, sí. Pensa que llavors aquí a Olot, doncs, per exemple, hi havia moltes professons,
sí.
A l'època de la Santa, i llavors un dels llocs on se venia,
clar,
a part de molts altres, perquè llavors, per exemple, les pastisseries venien ciris, hi havia pastisseries que venien ciris de bateig, de professons i de més, no? Però vull dir, allà a casa sabien que trobaven de tots els models, sabien que trobaven els ciris pasquals, per exemple,
sí,
les celebracions eclesiàstiques, doncs, bueno, tot, vull dir, en aquest sentit. I pensem una altra cosa, que en aquells moments tampoc hi havia ara internet.
Exacte.
Que podies comprar-ho a la xarxa, no? Doncs en aquell moment tenies que anar expressament doncs,
clar,
a buscar-ho.
Clar.
I llavors, lògicament, tota la comarca d'aquí, que tampoc les distàncies per anar a Banyola, a Girona o a Barcelona, tampoc eren tan fàcils de fer.
No sortia a compte anar a buscar un ciri allà.
Exactament, doncs venien lògicament, tant eclesiàsticament com de moltes famílies, doncs, a buscar-ho.
Clar. Escolta, Jaume, i també veníeu per Àngel?
Per Àngel jo crec que també havien vengut, sí. Sí, recordo que sí. Sí,
per Àngel per l'Eucaristia.
Sí, és normal. Igual que es ven aquest oli, doncs, per exemple, ara hi ha les iglesies moltes vegades, ara en lloc de ser els ciris, els tacos de cera, fan un taco de cera i posen una part que hi ha oli i és una metxa, o sigui, fan servir el mateix oli, i hi ha una metxa doncs, que va cremant aquest oli. Doncs veníem aquest oli, venies aquests aparells i venies tot això.
Clar, clar, una botiga absolutament especialitzada, és el que dèiem, que si havies d'anar-ho a buscar, aquí trobaves de tot. La gent, Jaume, quan es va fer aquest canvi, no?, aquest revulsiu de dir, canviem una mica també i afegim altres coses, el fet d'entrar a una botiga que hi ha elements funeraris, a la gent li fa certa, a un tipus de gent, evidentment, però sí, li pot fer certa cosa, perquè és un tema molt tabú, que ho hem comentat aquí moltes vegades.
Sí, jo diria que des d'aquesta última reforma tot aquest tema l'Ara va tenir molt de compte, amb que el tenia bastant reservat.
Mm-hmm.
O sigui, ella tenia de tot això, però poder no estava tan explorat. O sigui, que tu es posis un ciri no passa res, però moltes coses de... jo potser si ho podies guardar. O si eren imatges, perquè, per exemple, hi ha imatges de sants que la gent et demana,
uh-huh,
i d'això, doncs tens un petit expositor d'imatges de sants que tampoc fan res. I la majoria de coses eren altres coses de decoració, coses alegres, tota, varen muntar, si ho recordes, tot un armari en què es veia la flor, però dintre d'uns testos, sí. Vull dir que llavors allò també sí. adornava.
Exacte.
No, no era allò de que deies, no, era un adorn que hi havia a una paret de la botiga, com hi podia haver-hi un quadre, doncs en lloc del quadre hi havia això. O sigui, per exemple, al darrere del mostrador, com que nosaltres també venim de família d'artistes i famílies d'art, doncs hi tenia un quadre penjat d'en Xavier Carbonell, que també adornava. I teníem uh-huh. diferents, teníem un parell o tres que eren de diferents estacions, segons el que era, i el anàvem canviant. Uh-huh. Vull dir que això...
Que aquella sensació primera d'entrar a la botiga amb totes les làpides no tenia res a veure.
Res a veure amb l'actual. Res a veure
amb la que hi havia ara,
Exacte, res a veure.
Jaume, la ubicació ha estat important per la botiga? Creus que situada en un altre lloc hauria funcionat d'una manera diferent?
Sí, perquè, ja, és un carrer que és molt cèntric, però no és un carrer d'aquests moments de pas. Per què no és un carrer d'aquests moments de pas? Doncs perquè tot el carrer dels Sastres està mort.
Està mort, sí, sí.
I llavors tots els seus confluents amb aquest carrer dels Sastres, que eren el que mica el que donaven, no et diré que estan morts, però estan a l'UCI. Llavors, esclar, aquest és el... Segur que aquesta botiga hagués estat posada doncs, al carrer Major, hagués passat molta més gent perquè hagués vist molta més molt més la...
Jo t'ho preguntava més en el sentit de que de vegades els llocs determinen, no? També sí. I potser agafes aquesta botiga i la situes no sé, al costat del cementiri i potser la gent l'associa tant al món funerari que després quan fas aquesta transformació potser no acaba d'encaixar del tot, no?
Sí. No, segur. O sigui, a prop del cementiri nosaltres ho vam descartar des del primer moment perquè pensem que, per exemple, i com a data curiós, i penso que l'he explicat alguna vegada, el cementiri, al principi del seu inici va estar 10 anys que la gent no volia anar al cementiri, perquè era massa lluny. Mm. Llavors, encara aquesta cosa hi és. O sigui, difícilment tu iràs, si passeges per anar de compres, difícilment aniràs a passejar de compres al cementiri.
Clar.
Llavors, o sigui, Olot, malauradament, hi ha dos carrers que són els bàsics pel comerç, o tres sectors, i s'ha acabat. Llavors, nosaltres estem a la cantonada d'un d'aquests carrers. Llavors, sí que com que ja és una botiga una mica, com comentaves, especialitzada, la gent que vol venir ja ho sap, però poder no, que no hi ha aquesta gent que fluctua i d'això. La gent la descobreixen moltes vegades. Ah. Ara, per exemple, hi ha hagut una persona doncs, de la comarca que, amb els anuncis i això que hem fet aquests dies, coi, va descobrir que teníem ceres. Bueno, aquella noia al·lucinava el que hi havia allà. Tant que m'agraden a mi les ceres i que no l'havia descobert.
I la descobreixo ara.
La descobreixo ara. Bueno, pensa que va marxar carregada de ceres, que penso que tindrà ceres per un any.
Ves que ara ho dèiem abans, que les espelmes, i ho veiem amb tots els comentaris dels oients, a més del Facebook, etc. Jo tinc la sensació, però clar, aquí hauríem de tenir background històric, que també, com tot, ha evolucionat i es fan servir per moltes més coses que abans, que era una cosa més...
Per decoració, allà tenim ceres de lavanda, tenim ceres d'escultures, tenim ceres els galets de Nadal, de les diferents coses, crancs, peixos, vull dir, esclar, és que hi ha coses de tot, i llavors ara malauradament com que no hem anat repostant aquest últim any, doncs queda el que queda, no? Però vull dir, sí que estava sempre al dia la Laura doncs, de lo que sortia, de lo que no sortia i demanava i bueno, estava molt per exemple, els ciris de bateig jo crec que tenim uns ciris que no són els típics ciris de bateig cargoladets no, vull dir, hi ha uns ciris molt decorats molt bonics, que a la gent els agrada molt. El que passa que, primera, que cada dia veure els batejos...
Això ho volia preguntar, Jaume, anava a dir... No sé si amb aquest aspecte que dèiem de més no. de celebrat relacionat, perdó, amb celebracions litúrgiques, etc. Clar, això també deu haver anat variant.
Sí, no, ha canviat molt tot plegat, no? Diguem, jo diria que ara una bona part dels cinesis de batejos, una bona part, encara són de gent immigrants... immigrants en refereixo sud-americans i dels països de l'est, que aquests encara tenen
fan bateig.
Molt bateig i molt de ritual, aquí també en fan o sigui, tant no vull dir que no en facin, però com que la natalitat és més baixa, doncs també lògicament ha baixat amb aquest sentit, no?
Clar, ara dèiem evidentment, ara queda el que queda i avui és l'últim dia, per tant, els oients ja, mira, ara cap a les 10 ja poden començar a desfilar, perquè, clar, heu tingut de tot, ara ho dèiem, no? Flors artificials, centres, tot, amb tot aquest canvi ambientadors... Digues,
com a curiositat, és ara que parles dels flors artificials. Hi ha hagut gent que ja ens ha fet fer la jardinera del Tots Sants de l'any que ve. O sigui que ja la tenen a casa seu guardada.
És que això no caduca. És a dir, són
llavors,
productes que guardes.
I penseu que en aquest moment una cera, per dir una cosa, que val, imaginem-nos que val 60 euros, doncs te la pots emportar per 10. Val molt la pena.
I tant, i a més és el que dèiem, són productes que pots guardar, que no cal que els consumeixis ara, és a dir, les ceres, aquella noia que va marxar carregada en té per molt de temps i les podrà fer servir. Sí. I qui
però,
diu això
però és que hi ha hagut gent que ha vingut a comprar ceres, per exemple, per aquest estiu, com vagi a visitar un amic a casa seu, li portarà una cera d'aquestes que deies tu del Busquets, i realment, doncs, bueno, és un regal poder diferent del que estàs acostumat de portar la botella de cava o de vi o unes postres, però poder tindrà més utilitat.
I tant. Jaume, no sé si pot passar que ara, clar, tanqueu una botiga de referència i que després la gent us ho demani igualment a la funerària, és a dir, escolta, no teniu alguna flor de les que teníeu, etcètera?
Sí, home, això ja mentre... Què vol dir? Que no hem acabat tota l'existència. Llavors vol dir que almenys aquest primer any sí que continuarem poguent atendre algú que ens ho demana, sobretot a les dades de Tots Sants, ho faríem des, potser ser, s'ha d'estudiar, des del mateix cementiri, el personal que hi ha allà, que el dia de Tots Sants, doncs l'Ajuntament els hi permet doncs fer una mica de venda de flor per allà, i els hi portaríem tot el nostre i ja s'espavilarien. Vull dir, però ja... No és que nosaltres vulguem fer una continuació perquè seria un mai acabar.
Clar, no, perquè de demanda n'hi ha.
Per tant, no
acabaríeu.
No, exactament. Vull dir, malauradament ha estat un problema de salut i llavors tu no si en condició no hi vol fer res. I llavors no ho veiem clar per la dedicació que hi hem de tenir, perquè, a més, vull dir, jo hi tinc dedicació, la meva dona hi té dedicació, sobretot al voltants de Tots Sants i del Pla, perquè necessites molta gent, i tu, agafar un personal i agafar això, sabem que no donaríem el servei que estem donant.
Clar. És l'època, poder, de més feina?
Tots Sants
i Nadals.
O sigui, després de festes de l'octubre, primer d'octubre, i fins a finals d'any, és el moment que hi ha màxima afluència, vull dir, tot l'any hi ha un continu, vull dir que realment això sí que ens va sorprendre el moment que això, perquè jo pensava que no hi seria, però vull dir, hi ha un continu, i inclús la idea que portava ja la meva filla és ara que tenia els nanos ja una mica acampats, doncs tenia obert matí i tarda. Vull dir que al principi ella més tenia el matí per conveniències de mare.
No, per conciliacions, que són molt complicades totes les mares que ens escolten.
És un tema delicat.
No, molt delicat, però és així.
Ens entenem totes i totes.
És així. I lògicament, doncs, bueno, ara deia, bueno, ara ja poder... El nano ja va amb la moto, l'altre ja...
Ja tinc una mica més de llibertat,
Més llibertat, però vull dir, bueno, doncs mira, no ha pogut ser.
I tant. Doncs, en fi, aquesta botiga del carrer de l'Om, que encara avui estarà oberta, i aprofiteu ara, nosaltres tenim el sorteig obert, quan acabem el programa farem aquest sorteig d'un lot de productes de la botiga del grup Besora, de la botiga Besora del carrer de l'Om, una botiga que, mira, és una mica, podríem fer que aquesta entrevista servís una mica d'homenatge a totes les dones de la família, perquè si us hi fixeu, la història que ens ha explicat en Jaume, no? L'àvia va començar i les dones de la família l'han anat continuant i portant.
Les dones emprenedores.
Exacte. Les dones emprenedores de la família que han portat la botiga l'han anat adaptant als nous temps i, evidentment, amb èxit i això, oferint tots aquests altres productes que amb els anys, no?
Ara són més durs canviant. Sí. I al principi, doncs, bueno, sempre tenies el dubte de veure què passaria. No? I a més, amb una població com Olot, que a vegades són més reacis als canvis.
Poder més tradicionals a vegades, no? I
costa una mica més. Però, bueno, s'han anat de tant. Llavors, jo només un petit comentari sobre aquest lot que comentaves. Si la persona agraciada que guanyi no pot venir el dia d'avui aquí, es posa en contacte amb nosaltres o nosaltres portarem el lot aquí
a
la ràdio
i
que vinguin a recollir tranquil·lament. I
serà un objecte molt preuat, eh? L'haurem de tancar la caixa forta.
No ho sé. Ja ho veureu.
Els de la casa no podem participar en el concurs, això ja ho sabem, ho tenim molt clar, però sí que podem anar a la botiga i donar un cop d'ull a la resta de coses que encara hi han, perquè, com deia en Jaume, valen molt la pena econòmicament, a més a més. És liquidació i està molt bé.
És una oportunitat única, jo diria, amb aquest article.
I tant.
No, d'això.
Fantàstic.
Doncs seguiu participant a través del Facebook dels 5 minuts més. Encara teniu ben bé, jo diria que una hora i tres quarts, gairebé per participar-hi. Per tant, digueu-hi la vostra. Jo sempre que t'escolto, Jaume, a mi sempre em crida molt l'atenció el fet que el fuster del poble fos el funerari. És d'aquelles coses que a mi, de veritat... Que...
Tu no has vist les pel·lícules de l'Oeste?
Mira, ho anava a dir,
que hi havia aquella persona allà darrere que esperava que es poguessin 4 tiros i anava a prendre les vides amb el metro.
Amb aquest no el mataven mai, eh?
No.
Fixa't que amb aquest no el mataven mai.
Sabien això? Bueno, això del metro és una cosa que jo he viscut també, d'anava a dir un difunt.
Vull clar, dir. clar. Sí, és així.
Vull dir que perquè llavors hi havia una quantitat de mides de taüts impregnant, perquè a més els en fèiem.
Llavors,
ja feies de diferents mides, no? Perquè ara està tot molt més estandarditzat.
Tot plegat ha anat canviant, també.
Molt bé, Jaume. Bé, doncs, recordeu, avui teniu temps encara d'anar a la botiga Besora del carrer de l'Om. Jaume, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui per fer-nos una mica d'història, que de fet no deixa de ser història del comerç d'aquesta ciutat, eh?
Perquè, sí.
Clar.
Sí, malauradament que es van tancant, Sí, hi ha moltes botigues que ho estan passant molt malament.
Sí, perquè, de fet, tot aquest sector, que ara comentàvem, era un sector on hi havia molta vida, no? Tot aquest sector del carrer dels Sastres.
Sí, i tant.
Era un carrer bonic, a més, no?
Sí. No. I això era una via, un carrer paral·lel al carrer Major, que el carrer Major sempre serà el carrer Major, però, bueno, hi havia moltíssimes botigues i totalment diferenciades unes de les altres.
I tant. Mira, ara que moltes vegades es parla de l'especialització, això ja existia en aquella època.
Oh, i tant.
Teníem el típic... No, res és nou.
Per això teníem el típic colmado, no?, on s'hi trobava de tot, però llavors també hi havia aquestes botigues especialitzades.
I tant, que sí, i tant, que sí.
Molt bé, Jaume, gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies. I a reveure. Fins.